A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs, José Luis Herrera, bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
José Luis Herrera, que bé, repassem alguns dels aspectes de l'actualitat que relacionats amb la gestió del parc del Garraf. I l'altre dia, ara comença, diguem, la temporada que ens fa patir més a tots, que és la temporada on doncs hi ha més possibilitat de que hi hagi incendis, i és la daga que ens penja sempre a sobre cada estiu. I l'altre dia a la redacció ho comentàvem, clar, quan l'hivern és molt sec, arriba tot molt sec. Quan l'hivern és plujós, com és el cas, resulta que, clar, va bé perquè s'ha carregat d'aigua, però, clar, també que hi ha molta vegetació i, per tant, no, tot és mal que mata, no?
Sí, al final mai plou al gust de tothom, no? Sí, és veritat, hem tingut un hivern més humit i tenim més vegetació al parc, bueno, la natura en general, i ens preparem per una campanya doncs, que depèn de com siguin aquestes setmanes pot ser més o menys complicada, però estem acostumats, no és una cosa excepcional.
Què hi ha, què hi ha de novetat en la campanya d'incendis enguany?
Doncs en principi, en el que respecta al parc, estem pràcticament igual que l'any passat. O sigui, conservem el nostre dispositiu, els dies de risc, que ja sabem que els agents rurals publiquen cada dia el pla alfa, no? Aquest nivell de risc en el qual els diferents cossos operatius modelen el seu dispositiu diari, doncs nosaltres també ho fem així, i nosaltres el que fem és la vigilància amb els nostres agents, els guardes del parc, que fan una vigilància més activa d'aquests incendis. Col·laborem amb ajuntaments, avisem a veïns, avisem a habitants del parc, pengem cartells i fem més difusió en funció del risc que tenim cada dia. Però per nosaltres la campanya és més o menys igual. De fet, aquest divendres hi ha una jornada en la qual ens reunim tots les tribus, no? que es parla moltes vegades, tots els uniformes de diferents colors, o sigui, ADFs, bombers, agents rurals, policies locals, protecció civil, Creu Roja, Mossos, parcs, i segur que em deixo algú, bombers, per suposat, i ens reunim per explicar-nos una miqueta com tenim la campanya d'enguany, el que és a nivell de la regió metropolitana sud de bombers.
Precisament, sembla que va ser la setmana passada que vam llegir una entrevista amb un dels responsables del GRAE, que deia, i el titular ens va cridar molt l'atenció, un incendi al Garraf pot acabar a Badalona. I dius, ostres. Bueno, que és un titular, no? Però
esperem que no passi, però realment tenim una zona molt castigada per la sequera dels últims anys, per tant tenim molts arbres molt debilitats, tenim arbres que estan morts i ara estem en un moment crític. Aquests anys propers, l'any passat, aquest i segurament un o dos més, doncs tenim un territori en el qual tenim molta massa que està disponible per cremar, no? Que és el llenguatge que utilitzen els bombers, però nosaltres estem treballant. A més de lo que he comentat del dispositiu, tot l'hivern estem arreglant camins, estem fent gestió forestal, estem treballant aquests punts estratègics de gestió, els PECs que els bombers ens han delimitat, i treballem en aquestes zones en les quals, si tinguéssim aquest incendi, ells tindrien alguna oportunitat d'extinció i poder evitar aquest gran incendi forestal de sisena, cinquena o generació, el que sigui. Però sobretot és això, treballem diàriament, no només nosaltres des del parc, sinó amb els ajuntaments, les ADFs, i tots estem preparats, o ens preparem perquè no es doni aquest incendi. Ho fem tot el que podem.
Doncs anem repassant, si et sembla, algunes de les qüestions que poden ser interessants una miqueta per fer una ullada al parc. Podem començar, diguem, per la més d'actualitat, que és que, i en parlàvem en aquesta casa la setmana passada, els responsables de les tres pedreres que ara mateix hi ha en funcionament al parc del Garraf, perquè saben, n'hi havia cinc o sis, però hi ha algunes que ja van acabar la concessió i per tant ara mateix estan en fase de restauració, però hi ha tres que encara continuen operatives, que són les de la que hi ha darrere Garraf, la que hi ha, bueno, les dues que hi ha darrere Garraf, perquè n'hi ha dues a darrere Garraf, i la que hi ha darrere de Vallcarca. Totes tres pedreres doncs van contactar amb els veïns i sembla que volen sol·licitar una extensió del permís d'explotació que els hi caduca, segons tenim entès pel Pla Especial, el 2029.
Sí.
Han parlat amb vosaltres també? Han parlat amb Diputació, amb el Parc?
Sí, ens han explicat. Sí, a veure, el Pla Especial no és el que determina que finalitza en el 2029, sinó un conveni previ que es va signar entre ajuntaments, les empreses que estaven fent l'extracció i Diputació.
I aleshores...
Llavors, aquest conveni es va signar i ja fixava aquesta data que comentes d'abril de 2029 com finalització de l'activitat extractiva. Com bé dius, després s'ha de fer la restauració i en alguns casos s'està fent al mateix temps. Exacte. I és veritat que això després està recollit al Pla Especial que es va aprovar, bueno, es va modificar posteriorment en alguna ampliació d'aquest Pla Especial, es va incorporar aquest epígraf, aquest article que especifica, com bé dius, que l'activitat extractiva d'aquestes tres pedreres de qualsevol activitat que hi hagi al Garraf ha de finalitzar el dia 26 d'abril de 2029.
Exacte.
I no es pot estendre ni en el temps ni en l'espai. Bueno, l'espai ja no es pot estendre des d'allà.
I per tant, agafada la literalitat del Pla Especial, ara mateix no seria possible ni prorrogar ni atorgar noves concessions de pedreres.
Clar, nosaltres com a òrgan gestor d'aquest parc, sempre que es fa qualsevol activitat hem de fer un informe. Per tant, si aquestes empreses que estan explotant o que estan fent l'activitat a les pedreres actualment volguessin una ampliació, el primer que han de fer és sol·licitar-nos aquesta ampliació. I nosaltres el que hem de fer és fer aquest informe que és preceptiu, o sigui, que és obligatori, és previ, però no és facultatiu.
D'acord, és a dir...
No és
obligatori que qui ha de prendre la decisió s'agafi aquest informe.
Exacte, després és Generalitat la que amb aquest informe pren les decisions. Habitualment, en el 99% dels casos, o gairebé el 100% des que estic jo, Generalitat, nosaltres fem uns informes que Generalitat... O sigui, no fem uns informes perquè sí, sinó basant-nos en una legalitat o en una norma prèvia existent. Llavors, Generalitat pren la mateixa decisió que el sentit de l'informe que nosaltres hem fet.
D'acord.
Llavors, en aquest cas, nosaltres farem un informe en base a aquest article que comentes del Pla Especial.
En qualsevol cas, això serà un tema més delicat. O sigui, aquest informe és més delicat per la transcendència que té la qüestió, la possibilitat de que es continuessin explotant. Vam fer números en base dels comptes que havien presentat les empreses i potser es demanava una extensió d'uns 30 anys més d'explotació, que dius...
Nosaltres no tenim encara aquesta informació, nosaltres sí que ens han presentat, hem parlat amb ells, estem en contacte dia a dia per la seva gestió i la nostra, estem convivint, i sí que ens han comentat i sabem que tenen un informe en el qual expliquen el fet que canviaria amb aquest tancament de pedreres, que passaria a nivell de sostenibilitat global i que passaria a nivell de Catalunya. Però és així, nosaltres no ens han presentat formalment ni una ampliació ni cap sol·licitud d'informe ni cap activitat prèvia.
Es planteja l'explotació com un mal menor davant del mal major, i això és com ho plantejarien les empreses, que suposaria el tancament i per tant la necessitat de recercar la matèria primera de la construcció, que és bàsicament el que exploten les pedreres, en altres indrets més allunyats.
És així, parlen d'una sostenibilitat global i parlen... Però ja nosaltres pensem també que hi ha altres vies que s'han d'explorar, com altres materials, reutilització de materials, potser no cal construir tot, però és això, nosaltres farem el nostre informe en funció de lo que nosaltres treballem, que és el nostre Pla Especial i la normativa del ambiental.
Una qüestió per acabar el tema de les pedreres. Quina, és a dir, la qüestió pot semblar tonta, però quina afectació té l'existència de pedreres dintre d'un espai natural? És a dir, a qualsevol que li diguis no, és que aquí tenim un espai protegit, però tenim tres pedreres en funcionament. I això ha estat una qüestió, tenim tres pedreres, tenim una autopista, tenim la via del tren, tenim tot de, diguem, activitats antròpiques en un espai que presumptament volem protegir d'una manera gestionada, oi? Quina afectació té una explotació com una pedrera que evidentment és agressiva amb el medi? No pot ser, diria segurament que una mina, una pedrera, és el més agressiu que pot haver amb el medi. per gestionar un espai natural que és colindant i que, de fet, aquesta pedrera està inserta dintre de l'espai.
Intento resumir, però clar, aquí hi ha molta història, sí, darrere. Al final les pedreres eren preexistents al parc, ja existien
per
abans.
Això
de fet, una de les... Exacte, per això estan encara funcionant dins d'un espai natural protegit. Però un dels objectius d'aquest pla especial, d'aquesta protecció de l'espai, era intentar que aquesta extracció de la pedra no continués i no s'ampliés, perquè ens podríem haver quedat sense massís del Garraf, no? Sense zona calcària. Igual que ja coneixem el cas del dipòsit controlat de la Vall d'en Joan, el tema de la carretera, vies i tota la infraestructura, així com el tema urbanístic, que no anés creixent i ens quedéssim sense el... Per tant, el pla especial ja ha complert alguna de les seves funcions, que era evitar tota aquesta evolució de l'activitat humana. D'altra banda, qualsevol espai natural protegit, i més aquí a la Mediterrània, és fruit, aquest paisatge és fruit de l'activitat humana. Que passa, el que volem mantenir amb aquests espais naturals protegits és l'activitat humana tradicional, la que no té tant d'impacte al medi, no una activitat extractiva d'un recurs natural com és una pedrera. I per acabar concretant, què influeix? Doncs influeix en que estem acabant amb un recurs natural, que és la pedra. Estem un dels valors naturals principals que té el parc del Garraf és que és un massís calcari, és un karst, aquest conjunt de galeries, d'escletxes, d'avencs, de dolines, tot això és per la pedra calcària. Clar, si acabem amb aquest recurs natural, estem acabant amb un valor natural del parc.
És a dir, allò que té de bo és el que el fa llaminer.
Exacte. Clar, és una pedra que és molt bona per la construcció, és fàcil d'extreure i té unes condicions que no és d'ara. Ja els romans ja construïen amb calcària, no? Amb calissa. Doncs té moltes implicacions, des del soroll, l'activitat d'entrada de camions, les explosions...
Això és el que diu el sentit comú.
És això, la pols... I després ja estem parlant de l'espai natural, però és que al costat tenim una població local, no?, que també rep aquestes conseqüències. Per tant, és veritat que també he de dir que des de que estic de direcció, a dir la direcció, i abans, les pedreres cada cop són més sostenibles i intenten fer la seva activitat el més sostenible possible, no? Però aquesta no deixa de ser una activitat extractiva d'un recurs natural.
Ja m'entendràs la pregunta, hi ha bona relació amb les pedreres?
Sí, hi ha molt bona relació, col·laborem en moltes... per exemple, en seguiments d'algunes espècies com l'àliga cua barrada, tenim col·laboració amb ells i fem com seguiments conjunts. Amb moltes d'elles entrem a la pedrera i fem seguiment d'algunes espècies. Clar, també és veritat que amb aquesta explotació s'han creat hàbitats diferents. Roquissars, són zones que no estan colonitzades per espècies herbàcies perquè s'està explotant cada dia. I algunes d'aquestes parets rocoses estan colonitzant o s'estan utilitzant per algunes espècies com el colit negre, que és una espècie que és vulnerable i que la tenim ara al parc. Però és veritat que l'activitat no és inocua amb el medi.
Doncs sentirem a parlar d'aquest tema durant temps. Un altre tema que ha estat bastant d'actualitat, i em sembla que ja quan vas venir el novembre ja en parlàvem, perquè ja em sembla que ja havia esclatat el brot, el senglar. Clar, quan va esclatar la història a Collserola, Collserola continuen tancats i de fet diria que la setmana passada va haver-hi queixes ja més obertes dels veïns de dir, escolti'm, sí, em sembla que era Vallvidrera, diu, si tenim els senglars a la porta de casa, els senglars poden venir, nosaltres no podem anar. Aquí no hem arribat fora d'un tancament parcial a la zona de Castelldefels, oi?
Nosaltres, el parc del Garraf ens ha afectat a, espera que recordo, Gavà, Olesa de Bonesvalls i Begues. Són els tres municipis que estan en zona de baix rics i tenen alguna limitació. Però fora d'aquesta zona no han passat d'aquests tres municipis. Llavors, sí que continuem treballant i s'ha donat instruccions d'intentar reduir al màxim la densitat, per tant, això ha fet que s'hagi allargat la temporada de caça i que encara es puguin produir batudes de porc senglar. Com sempre, tenim la bona relació amb totes les societats de caçadors del parc i en el cas de que es vulgui fer, ens avisen amb anterioritat i publiquem els avisos a la web. Però pels usuaris del parc, pels visitants i la gent resident, que sàpiga que pot ser que encara es donin batudes de porc senglar, que no és habitual, perquè normalment s'acaben a finals de març, a 31 de març. i enguany s'estan prorrogant per això, per intentar disminuir aquesta densitat i si mai ens arriba algun brot, doncs que tinguem el mínim de densitat
d'exemples possibles. De tota manera, aquestes abatudes estan servint? S'està detectant una reducció de la densitat? O és difícil estudiar?
Ara és difícil estudiar. Nosaltres fem... Realment, els mateixos caçadors col·laboren amb nosaltres i recullen el nombre de captures, no?, que van fent en les diferents batudes. I amb aquestes dades nosaltres elaborem un informe no a nivell de parc, sinó de tota la xarxa, de tots els espais naturals protegits de la Diputació de Barcelona, que gestionen des de Diputació de Barcelona. I les últimes dades de la campanya passada és que havien pujat una miqueta la densitat aquí al Garraf. Encara estem amb la mitja o una mica per sota de la mitja, de la mitjana. Però no, de moment no podem fer-ho. A la zona zero, diguem, a la zona de més risc, no és només els caçadors, sinó que s'ha entrat amb els agents rurals i molts mètodes de captura, i aquí sí que s'ha baixat dràsticament la població. De fet, queden molts pocs exemplars dins d'aquesta zona més problemàtica. I ara sí que s'està estenent la corona d'actuació, s'està obrint el radi d'actuació i s'està arribant ja, per exemple, ara fa poc estem col·locant gàbies per capturar el màxim d'exemplars possibles i després treure'ls del medi.
D'acord. Per tant, doncs, es continua treballant, tot i que és un problema, diguem, de llarg recorregut.
Sí, no crec que sigui una... De fet, els països que han tingut brots anteriorment, primer, han tingut més problemes que nosaltres, realment, i els que han erradicat la malaltia ha estat qüestió de mesos, anys.
Mesos, anys. Evidentment, perquè si els veiem passejant pels carrers, doncs difícilment ens els traurem de sobre fàcilment. I menys si veus gent donar-los i menjar. Ara ja no només els gats, els senglars. Ai, bueno.
Si em deixes un apunt, això és important, perquè és veritat que igual el menjar no li vols donar al porc senglar, això sembla que ja comencem a tenir consciència, tot i que encara es veuen coses, no mai s'ha de donar menjar a un animal salvatge, sota mai hem de donar menjar, però és veritat que igual volem donar menjar a una colònia de gats, o volem donar menjar a un colom al parc, però al final els porcs senglars el que fa, veuen menjar i no saben si és del gat o del plom, és menjar. O és una brossa que hem deixat fora a la porta, o... Per tant, hem d'intentar deixar el mínim de menjar fora accessible per a aquests animals. S'està veient a molts municipis que els senglars estan arribant a menjar, bueno, al final se'ls està expulsant d'algun territori i els van buscant altres territoris amb menjar.
Correcte. Per tant, doncs, sobretot, si veiem un senglar, sobretot no li donem menjar. És de sentir comú, però bé, de tant en tant és bo recordar-ho. Vinga, una altra qüestió també dels darrers mesos ha estat l'aprovació del MACAO, que és el Mapa de Camins Autoritzats per Activitats Organitzades, que són unes sigles allò complexes, però que ha estat un treball d'anys, oi?
Sí, de fet jo quan vaig començar la direcció el 2024 ja feia un temps que es treballava, i finalment al novembre de l'any passat el Consell Coordinador que vam fer al municipi d'Olivella vam acabar d'aprovar aquest pla. No és un pla que l'hem promogut des de l'òrgan gestió del parc, des de l'administració i els ajuntaments, però hem comptat amb la participació de moltes entitats que han volgut donar la seva opinió, també dels agents rurals i diferents agents que estan interessats en aquestes activitats organitzades al medi natural. Llavors, el que hem intentat és això, recollir unes bones pràctiques que ja s'estaven donant en la majoria de casos i tenir un mapa de camins perquè sigui més fàcil per les entitats o qualsevol organitzador una prova esportiva que conegui per quins camins podem passar en funció de les diferents èpoques de l'any.
És a dir, els mapes que seran autoritzables per activitats que es vulguin fer organitzades, això sí. Si aquest mapa no és un mapa de restriccions d'accés lliure.
No, ni molt menys. Són per activitats organitzades per més de 30 persones, que és quan el nostre pla especial, la nostra normativa, hem de fer aquest informe que parlàvem abans, no? S'ha de sol·licitar aquest informe previ, i llavors per un ús particular, no. El que sí que hem de tenir en compte que algunes activitats individuals que pensem que no tenen cap impacte sobre el medi, doncs sí que ho poden tenir, no? Parlàvem abans de les bicicletes, fora de micròfon, no? Doncs, per exemple, les bicicletes hem de tenir clar que el nostre pla especial, al igual que tots els espais naturals protegits, no permet que es faci ús de corriols o camins de menys de 3 metres d'amplada. És a dir, per on passaria un vehicle, podem passar amb la bicicleta, però si no, millor no entrar en un espai natural protegit. Hi ha altres camins o corriols fora d'espais naturals protegits que sí que es poden utilitzar.
D'acord.
Millor fora que dins de l'espai natural.
És a dir, no és que no es pugui anar amb bicicleta en camins o amb senders o amb corriols o amb trialeres, que és com coneguem, que és com les coneixem, sinó que dintre de l'espai protegit sí que no es pot, perquè està prohibit per la normativa de protecció de l'espai.
És així.
Per tant, si algú doncs està sentint i diu, no, però escolti, jo vaig a no sé on i allà em fico una trialera, no passa absolutament res. Però no és... O sigui, el concepte és l'espai protegit.
Clar, nosaltres dins de l'impacte sempre tenim.
Sí.
Però hem de ser curosos i pensar on estem fent l'activitat. I dins d'un espai natural protegit hi ha una sèrie de normatives que el que busquen és això, és compatibilitzar aquesta activitat lúdica amb la conservació del territori. I aquí sí que hem detectat que en corriols i diferents zones també pot ser que en algun moment es tanqui alguna zona, ja sigui per prevenció d'incendis o per un tema de conservació. Això ens s'ha donat enguany. Tenim zones en les quals hem tingut un niu d'àliga cuabarrada, per exemple, també d'altres espècies, i resulta que el niu estava a la mateixa alçada, a molt poca alçada. Llavors hem hagut de tancar aquesta zona i, si us plau, demanem que respectin, no ho acostumem a fer, tancar zones, però hi ha vegades que s'ha de fer per la viabilitat dels nous polls o per altres raons. Llavors demanem que, si es troben alguna senyalització especial, que, si us plau, que no ho fem, ja intentem explicar-ho perquè ho fem. Si algú té dubtes que ens ho pot demanar, cap problema, estem oberts a qualsevol consulta, però si us plau que es faci cas d'aquests tancaments i d'aquestes recomanacions.
És a dir, si algun dia trobem un cartell per la muntanya, no és gratuït.
No acostumem a posar cartells perquè sí.
Per això. I per tant, doncs, si no és gratuït, s'ha de fer cas. A veure, l'àliga. N'hem parlat de diverses vegades. Tenim info de com estan funcionant aquest any?
He demanat una actualització perquè sabia que era un tema interessant.
Sabies que cauria la pregunta a l'examen.
Sí, aquesta ara tinc la xuleta aquí.
Digues.
A veure, nosaltres ja fa temps que tenim 5 territoris estables entre el Garraf, Olèrdola i el Parc del Foix. El Parc del Garraf són 4 territoris estables amb 4 parelles. D'aquestes, aquest enguany, 2 sí que han criat. De les 2 que han criat sabem que les 2 parelles mínim tenen un poll. Tenim dubtes si a una de les parelles té un mes, o sigui que segur que tenim 2 polls i podrien ser 3, fins i tot 4, però bueno, pensem que seran 2 o 3, i les altres 2 parelles no han criat. Una d'aquestes té el niu en una zona difícil d'accés, llavors vam demanar al cos d'agents rurals, que té un grup de muntanya, que, si us plau, ens baixés els ous per veure que s'apropés al niu, per veure exactament què podia haver passat. Hem vist que s'havia depredat per un altre animal, per tant, aquest ja ho tenim clar el perquè. I l'altre territori no ha criat perquè, just al costat del parc, hi ha una altra parella que ha vingut i ha creat el seu territori i que estan ara colindants. Llavors, aquesta disputa entre els 2 territoris pensem que ha estat la causa per la qual al final no s'ha pogut. I el Foix també va començar a la posta, fins i tot estava incubant, però també va venir un mascle jove a la zona de la parella i han tingut algun problema i s'ha deixat la incubació. O sigui que tenim 2 polls i segurament un tercer. Sí. Està molt bé.
Està molt bé dintre diguem del grau habitual de... Sí. De cada any, de les àligues. I també hi ha estors, oi?
També tenim estors. Col·laborem amb una persona que dedica moltes hores, molt de temps i molts recursos al seguiment dels estors, i fa un temps es va publicar una notícia del territori de l'estor, però sobretot el que és molt interessant són els vídeos i tot l'informe que fa després. Ell col·loca unes trampes que s'activen amb el moviment, unes càmeres que s'activen amb el moviment, i amb aquestes càmeres va captant diferents vídeos i moments de la posta. Llavors, escull els territoris on normalment estan aquests animals i si tenim la sort de que finalment s'utilitza aquest niu, doncs disposem d'unes imatges cada cop que s'entra a preparar el niu, cada cop que quan comença la posta, sabem exactament el dia que comença la posta, sabem exactament quan surt el primer poll, quin menjar l'estan portant, bueno, realment tenim molta informació. I aquesta persona, Xavier Segarra, publica també uns vídeos en els quals es veu molt bé tota l'activitat i bueno, jo crec que són molt interessants.
Per tant, doncs, qui vulgui acostar-se al sistema de vida de l'Astor té a la web disponible un tot de vídeos i d'explicacions sobre aquesta espècie que han edificat Garraf.
Clar, tenim d'enguany, però és un estudi que fa uns quants anys, més, jo diria 15-20 anys, que s'està fent en el parc, i tenim ja unes dades interessants per veure com evoluciona la població. Per tant, són unes espècies molt difícils de veure i de localitzar, i tenen territoris, i al final el que intentem és protegir l'hàbitat de les espècies, no? Perquè no sabem si pot ser que tingui 4 nius, 5, 6 nius, o un de nou en aquest territori. Per tant, al final intentem protegir tot aquest hàbitat, tot aquest territori en el qual pot nidificar, pot viure, de qualsevol altre impacte que li pugui fer nosa.
Per cert, quina diferència hi ha entre l'àliga i l'astor? Perquè la gent que ens escolta, i jo mateix, ho puguem diferenciar. A veure.
L'astor no crec que sigui fàcil de veure en cap dels casos, no. Per tant, l'àliga és molt més gran. I l'àliga necessita territoris oberts i normalment necessita molta visibilitat des d'on té el territori, i és de més dimensions, d'una mida molt més gran. I l'astor necessita una zona arbolada, el seu territori en el qual s'estableix és una zona arbolada que realment no t'imagines que allà dintre pugui entrar una rapinyaire com aquesta i formar el seu niu i tenir la família, però sí, són zones molt boscoses. O sigui, són un necessitat territori obert i l'altre territori més arbrat.
No competeixen en aquest sentit.
No competeixen. En tot cas, crec que la Liga tenia les de guanyar.
D'acord. Vinga, més coses. S'acosta l'estiu també processionària del Pi.
Sí, hem tornat a fer un tractament. L'any anterior havíem fet una prova amb un helicòpter, amb fumigació d'algun producte. Vam veure que el resultat, en una zona molt concreta, i vam veure que el resultat és més o menys el mateix que s'utilitza en mitjans mecànics, i és això el que hem fet enguany, que no s'havia deixat de fer. Llavors el que fem és retirada de les bosses, dels nius, en el moment en el qual estan més plenes, però encara no han començat a baixar, normalment és gener, en funció de la temperatura també, va modificant, perdó. I el que fem és anar a treure els nius a les zones on tenim més persones. No anem a tot el parc perquè estaríem tot el dia traient nius. Llavors anem a la pista principal, a les zones que tenim d'aparcament o a les zones que s'acumula més visitants o més gent. I enguany el que hem tingut és una petita disminució tant del nombre d'adults, bueno, nombre de bosses. Al final el que fem és comptar el nombre de bosses que retirem i pesar-les. Llavors tenim bosses més petites i també menys número. Per tant, és un any pitjor per la processionària.
D'acord.
És una espècie molt cíclica, eh?
Ah,
o sigui, pot ser que tinguis en funció del temps o d'altres, i és molt difícil d'actuar contra ella, perquè si actues només en un territori concret et pot colonitzar des de la part de fora. O sigui, que realment hauríem d'actuar a nivell global. I és actuar a nivell global té un problema, que si actuem amb aquests insecticides, amb aquests productes, al final el que fem és no acabar només amb la larva de la processionària, sinó que també podem afectar altres larves, per exemple papallones, que tenim una gran riquesa dins del parc, però això optem per mitjans mecànics que són quirúrgics, no?
Sí,
anem a veure només el niu de...
Més lents i menys efectius a...
Bueno, d'efectivitat és això el que et comentava, que com si fessis una fumigació a tota la natura, vale, però com no podem fer això i té efectes secundaris, doncs igualment vindrien i colonitzarien d'altres llocs, o sigui que...
Correcte. Per cert, abans hem comentat el tema de que ha estat un hivern plujós. Clar, les basses deuen estar bé.
Sí, no? sí, tenim totes les basses bé. De fet, nosaltres des del parc sempre fem una revisió trimestral durant l'època de menys temperatura o que en principi és de menys risc d'incendi forestal, i després ara les fem mensualment o setmanalment en funció del risc. I en principi tenim totes operatives i en principi no tenim cap problema, o sigui que estem treballant.
Però, a diferència d'altres anys, no s'ha hagut de fer reomplertes després, no? O sí?
No, per al que és tema de prevenció d'incendis, no. Tenim altres temes, que és per donar aigua a diferents ramats que tenim al parc, que és més complicat, però prevenció d'incendis, ja intentem que totes les bases de prevenció d'incendis, que aquest és el kit, jo crec, de la qüestió, és que o vinguin, es puguin alimentar d'aigua de xarxa, que és molt més fàcil perquè sempre tindràs aigua, o si més no, en zones en les quals tinguis una font que més o menys tinguis garantida, una mina, que l'aigua més o menys estigui garantida almenys al principi de l'estiu. I no col·locar-se. Hi ha vegades que el lloc estratègic està molt bé, allà al mig d'una muntanya, però si no arriba l'aigua, no arribarem a...
S'haurà d'omplir sempre.
I omplir-la, no tenim recursos necessaris ni des de la nostra administració, ni les ADFs, ni els bombers, per anar reomplint aquestes bases.
Pedra seca, el projecte Life Stone Walls for Life demostra que la restauració de murs de pedra seca reforça la resiliència davant del canvi climàtic. És una nota de premsa que ens va arribar feia un cert temps d'un estudi que es va presentar a l'Escola de Natura de Can Grau. Clar, la pedra seca és la mare dels ous aquí a tot el massís.
Sí, de fet la gran transformació del territori que tenim aquí al parc va ser amb la pedra seca, tradicionalment i històricament. I la matèria primera amb la qual s'ha treballat més al Garraf és la pedra. De fet, si tenien camps de cultiu era perquè amb la pedra feien aquests murs, no? I feien les petites terrasses que els donava per tenir uns metres, no? Per anar cultivant el que fos, ja fos des de fruiters o lleguminoses en alguns casos, o cereals, no? I a més, amb això també feien el forn de calç, no? Que era com una primera indústria de la transformació de la pedra, no? Donar-li més qualitat, un producte secundari i tenir uns ingressos. Totes les masies estan edificades en pedra i després van venir les pedreres, no? Que també van utilitzar aquesta pedra, però la que és la construcció tradicional és un element característic. De fet, aquesta tècnica constructiva es va declarar Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO fa poquet, i nosaltres en aquest projecte LIFE, en el qual som socis col·laboradors del projecte del soci principal, que és un italià, que és el Parc Nacional de Cinque Terre, ells també treballen amb la pedra per un altre motiu. Ells treballen per les inundacions. Estan en una zona de molt forta pendent, amb moltes pluges, i l'abandonament agrícola va fer que es deixés de treballar les terrasses agrícoles que formaven amb aquests murs de pedra. Per tant, els murs estaven en pitjors condicions i quan venien les pluies doncs tenien moviments de terres i els problemes que els apassionava. Per tant, ells, el seu problema era la pluja, el nostre no. El nostre és més els incendis forestals. Aquestes terrasses que es van, com que tenen un diferent pendent, doncs ajuden a que l'incendi no propagui tan ràpid. I ara l'abandonament, el que tenim el problema és que els murs s'estan desfent i que aquesta zona plana s'està colonitzant amb matolls i arbrat. Llavors amb això ens vam treballar. El que més vam treballar va ser el tema, en quant a estudi, veure com retenia més la humitat aquest mur de pedra seca en aquest terra que tenia, que és el doble, acumula el doble d'aigua que és en una zona control sense aquest mur. Això ens va molt bé en aquest territori en el qual l'aigua marxa sola sempre que vol, doncs perfecte. I després, per a mi, el guany principal que hem tingut amb aquest projecte LIFE al territori és que es va formar un grup de persones que treballen la pedra seca de diferents territoris, no només del parc, sinó de municipis propers al parc, i aquests voluntaris estan fent una tasca excepcional recuperant diferents infraestructures, des de petites barraques, a murs. Ara estem treballant amb un altre projecte LIFE també en intentar recuperar infraestructures que recuperaven l'aigua, això que comentaven abans, doncs canals que portaven l'aigua fins a algunes basses, doncs recuperar aquestes infraestructures en llocs estratègics que ens pugui servir per la fauna, ja sigui la fauna salvatge, però també pel ramat, perquè tenim ramats al territori que doncs acumula aigua en diferents punts que es pugui utilitzar. I si arribem al següent pas, també per la prevenció d'incendis.
D'acord.
Per tant, excepcional el projecte, excepcional sobretot la gent que hem conegut.
I l'exemple del que abans ens deia el José Luis, que aquest espai és un parc natural no per aïllar-lo de l'entorn humà, sinó doncs, per integrar aquest entorn humà. I les, diguem, els murs, les construccions de pedra seca i els marges són fruit d'aquest passat d'entorn humà, doncs integrat claríssimament en la natura.
Sí, sí, així és el que comentàvem, que al final el paisatge és fruit de l'ésser humà també, o sigui, la natura, nosaltres formem part de la natura i hem coexistit amb ella fins ara, per tant, no ens podem esborrar i sortir de l'equació, no? No podem fer una reserva integral i tancar el Garraf, ni molt menys. El que hem d'intentar és que aquesta relació, aquesta activitat al medi, sigui el menys, que tingui el menys impacte possible per tenir una sostenibilitat en el temps de la natura i de nosaltres.
Sí, allò, com ara està molt de moda el moviment slow, doncs això seria també una manera slow d'apropar-se, però clar, com en un entorn que ha tingut agressions, com les pedreres, com l'abocador, com les infraestructures viàries, doncs evidentment això sempre costa una miqueta més. No sé si ens deixem alguna cosa, José Luis, que volguessis comentar abans.
Bueno, jo sempre donar les gràcies a tota la gent, perquè nosaltres al final som, és veritat que tenim uns recursos, no? L'administració, els ajuntaments i fins i tot altres agents que participen, però no podríem fer res sense la col·laboració d'entitats, de ciutadania, tant voluntaris com entitats ja organitzades que s'apropen al parc i ens donen el seu suport. Fins i tot tots els visitants, quan ens presenten una queixa, que jo m'agrada més dir suggeriment, no?, o consulta, doncs ens ajuden en aquesta gestió diària, però tenim un territori molt gran i que qualsevol ajuda ens va de perles.
Doncs amb aquest agraïment final, doncs això, t'agraïm, José Luis, que hagis passat per aquí i sobretot toquem fusta. Bon estiu.
Moltes gràcies per convidar-me.
I esperem no haver-te de trucar durant l'estiu.
Esperem que no.
I aleshores en parlem a la tardor de com ha anat tot.
Moltíssimes gràcies.